tarda, ara són les 2 del migdia. Feia dies que se'n parlava i avui s'ha confirmat. El sistema Ter Llobregat entra en fase de preemergència per sequera. És una mesura que el govern es veu obligat a prendre, a contracor, després de mesos, sense que plogui amb ganes a les conques que abasteixen aquesta zona. La situació és preocupant perquè entren en aquesta fase més de 200 municipis, que és on hi viu la major part de la població catalana, aproximadament 6 milions de persones. També s'inclou aquí Girona, també la capital catalana Barcelona i la seva àrea metropolitana. A més de la gran quantitat de ciutadans que viuen en aquests municipis, és, a més, on també s'hi acumula la major part de la producció industrial de Catalunya, que també és qui gasta força aigua. El missatge s'ha enviat reiteradament i per múltiples mitjans. Nosaltres en aquest programa ho hem fet aproximadament 2 cops cada mes, però l'hora és greu i mai està de més. La situació que viu Catalunya és crítica. Ho deia avui el conseller Mascort, ara l'escoltarem, i ho deien també la setmana passada des de l'Agència Catalana de l'Aigua. I és que fa 36 mesos, 36, això vol dir més de 3 anys, que no plou com caldria. El dèficit d'aigua acumulat a Catalunya s'acosta als 500 litres per metre quadrat, i això converteix aquest episodi de sequera en el més greu en l'últim segle. I supera, per tant, el que es va viure ja el 2008, on també, com avui, es van haver de prendre decisions dràstiques. Així, doncs, es redueix de 230 a 200 litres la dotació d'aigua per persona i dia als municipis afectats. La resta de restriccions es mantenen igual que en fase d'excepcionalitat, però amb un canvi, els camps de futbol, que siguin de gespa d'equips federats, hauran de reduir el rec, l'aigua que fan servir per regar aquesta gespa. Això d'avui és només un avançament del que pot venir si segueix sense ploure. Per ara, encara raja aigua quan obrim la xeta de casa, però aviat aquesta acció domèstica es podria veure també alterada.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Per tant, les restriccions d'aigua a la major part de la població que comencen avui a ser una realitat. De seguida hi entrarem al detall, però abans repassem més coses de l'actualitat d'avui. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
Primer dia de feina dels 22 ministres del nou govern espanyol. La primera hora del matí han jurat el càrrec davant del rei i ara tots ja han fet el traspàs de carteres.
Els membres de l'executiu han promès el càrrec en un acte sobri celebrat al Palau de la Zarzuela davant de les principals autoritats de l'Estat. En el traspàs de carteres, el català Jordi Hereu, nou titular d'Indústria, ha tingut un record per l'exministre Ernest Lluch, assassinat per ETA avui fa 23 anys. Hereu ha recordat que el va matar per defensar el diàleg com a eina de resolució de conflictes.
I també avui el jutge de la causa del tsunami democràtic demana al Suprem que investigui l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i també la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, atenció, per terrorisme.
L'escrit assegura que l'expresident se situava al vèrtex de l'organització del tsunami i que la seva posició com a expresident i líder des de Bèlgica de l'independentisme li confereix una posició d'autoritat inqüestionable. D'altra banda, el 10 d'abril començarà el judici per malversació contra Josep Maria Jové, Lluís Salvador i l'actual consellera Natàlia Garriga.
Tot això ha passat el mateix dia on la Policia Nacional ha detingut a 3 persones que estarien relacionades amb l'intent d'assassinat a l'exlíder del PP català, Aleix Vidal Quadras.
Els detinguts són 2 homes espanyols i una dona britànica. Les detencions s'han fet a Màlaga i Granada, on havien fugit després de disparar un tret a Vidal Quadras el passat 9 de novembre a Madrid.
I en el bloc dels esports, la lesió de Gavi obligarà el Barça a moure fitxa al mercat d'hivern. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Haurà de ser un migcampista cedit o contractat de gener a juny. La FIFA indemnitzarà el club per una lesió que ha obert un debat al món del futbol.
I el Barça femení ja és a Frankfurt sense Alexia.
L'expedició ha aterrat fa tot just uns minuts, on demà a les 9 juga amb l'Eintracht sense Alexia, que encara arrossega molèsties al genoll, i es dubta també a la llista de Montse Tomé, que surt a les 3.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient de tardor aquesta tarda arreu de Catalunya, amb fortes ventades al nord de la Costa Brava, vent de mestral també fort a les comarques de Tarragona, però cada vegada més clarianes. Tot i que encara es mantindrà la nuvolositat variable a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, i nevarà al vessant nord del Pirineu, una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.200 a 1.300 metres d'alçada. La tramuntana molt forta a la Costa Brava i encara aquesta tarda possibilitat de ruixats dispersos a les comarques de Girona. Evidentment, no pas ni a l'Alt Empordà ni al Baix Empordà, perquè allà bufarà la tramuntana, però la resta de comarques de Girona encara pot haver-hi algun ruixat, i les temperatures cap avall. De cara demà, doncs, tindrem un ambient més assolellat, vent molt fort al Pirineu, també a l'Alt i al Baix Empordà, i encara al matí nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.100 metres aproximadament. Demà les temperatures, al igual que aquesta tarda, baixaran. I demà a la tarda desapareixeran ja les nevades del vessant nord del Pirineu, es mantindran les fortes ventades de més de 100 km per hora al nord de la costa, i la resta l'ambient serà assolellat amb unes temperatures que demà les màximes seran molt semblants a les d'avui o una miqueta més baixes i refrescarà més de cara a dijous.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts a les 2 del migdia amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
La Generalitat de Catalunya ja parla obertament de situació crítica per a la sequera. Així s'hi ha referit avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Gairebé podríem dir que estem en una emergència nacional per la manca d'aigua provinent de la pluja en els nostres embassaments.
Per evitar entrar directament en aquesta fase d'emergència abans d'acabar l'any, el govern ha decidit crear una fase de preemergència que no estava prevista dins del Pla Especial de Sequera i que vol endarrerir, per tant, les restriccions més dures que es puguin aplicar. Més detalls des del Palau de la Generalitat i anem en directe. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. La situació és crítica. Les conques internes on les reserves d'aigua als embassaments ja estan per sota del 19%. Aquí és on s'aplicarà aquesta fase de preemergència. 202 municipis de 14 comarques que beuen del sistema Ter Llobregat. L'Agència Catalana de l'Aigua aprovarà les mesures aquest dijous i entraran en vigor la setmana que ve. La més important, uns 6 milions de catalans veuran com es redueix de 230 a 210 litres l'aigua que poden consumir per persona i dia. També es prohibeix regar parcs i jardins, tant públics com privats, i només es poden regar els arbres per garantir-ne la supervivència. S'haurà de fer de nit i amb sistemes que gastin poca aigua, com el gota a gota o amb regadora. El conseller David Mascort fa aquesta reclamació als ciutadans.
El més important de tot és conscienciar-nos tots plegats de la situació crítica, de la situació d'emergència en la qual ens trobem. El país ha fet coses bé, bastantes coses bé amb el tema de l'aigua. De fet, més de la meitat de l'aigua que consumim en aquestes unitats ja no ve dels nostres embassaments, per tant, aigua de salada, aigua de pous, aigua regenerada.
La fase de preemergència permet el reg dels camps de futbol, però es rebaixa la quantitat d'aigua, que fins ara era de 450 hectòmetres cúbics. Es redueix a més de la meitat i ara es limita a 200 hectòmetres cúbics per hectàrea i més. Aquesta mesura s'aplica a tots els clubs per igual i l'hauran de complir tant si només tenen un camp com si en tenen més.
Tot i aquest crit d'alerta fet avui pel govern, la realitat és que la meitat dels municipis on s'aplicarà la fase de preemergència ja es compleix i els ciutadans, Pau, no gasten més de 200 litres per persona i dia.
Sí, per això s'ha insistit el conseller si aplicaran mesures concretes a l'agricultura o a la indústria, que ara mateix són els grans consumidors d'aigua. David Mascort, titular d'Acció Climàtica, ha assegurat que la gran indústria ja està fent un esforç, igual que fan els agricultors, que rebran un nou paquet d'ajudes la setmana que ve.
Moltes de les indústries del país ja tenen una restricció del 15%. Les grans empreses del país fa molt temps que fan esforços en estalviar aigua. I, de fet, moltes d'elles ja ens han presentat plans d'estalvi que estan reduint el 25, el 30, 40% fins i tot de l'aigua que feien servir. No creiem que el problema principal sigui les empreses que ja estan funcionant avui. La idea que m'agradaria transmetre és que aquesta no és una competència entre sectors, és un repte de país.
Mascort sí que ha explicat que s'estudiarà la mesura de reduir la pressió amb els operadors d'aigua i ha detallat que n'hi ha que ja ho estan provant. Salut també està estudiant nous usos de l'aigua regenerada.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada, resumida en 30 minuts.
Situació de sequera. A banda, marxem cap a Madrid, on els 22 nous ministres del nou govern de Pedro Sánchez ja han promès el càrrec davant del rei al Palau de la Zarzuela. I hi ha hagut el tradicional traspàs de carteres entre els vells i els nous ministres. D'aquesta manera, ja es fa oficial que el nou executiu ja comença a caminar, amb alguns reptes, com combatre la inflació, Judit, el traspàs de Rodalies i també la llei d'amnistia.
Sí, aquest era el moment en què Félix Bolaños prometia el càrrec.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
I també ho han fet la resta de ministres del govern de coalició entre el PSOE i Sumar. Després hi ha hagut el traspàs de carteres. L'exalcalde de Barcelona i únic ministre del PSC, Jordi Hereu, ha abocat la figura d'Ernest Lluch, assassinat per ETA el 21 de novembre de fa 23 anys. Ha recordat que va ser assassinat per defensar el diàleg com a eina de resolució de conflictes i, justament, el diputat del PSC, José Zaragoza, ha lloat que el PSC tingui ara la cartera d'indústria, ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Fixi't si aquest ministeri és important, que és el que li va oferir Feijó, sembla ser, al PNB perquè el fes president. alguna importància deu tenir. I nosaltres el que volem és que l'economia es torni a recuperar i per això hem posat una persona de demostrar la solvència com en Jordi Hereu.
Avui tots els focus també estaven posats en el traspàs de la cartera de la Ministeri d'Igualtat, fins ara mans d'Irene Montero, de Podemos, que ha fet un discurs de comiat dur amb Pedro Sánchez per haver-los fet fora del govern.
Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices.
El nou ministeri passa a mans d'Ana Redondo, del PSOE, després que la legislatura passada estigués marcada per la polèmica per la llei del només sí és sí.
Mentrestant, la mesa del Congrés ha validat aquest migdia la tramitació de la proposició de llei d'amnistia que va registrar el PSOE dilluns i, per tant, passarà aquest tràmit per les Corts per la via d'urgència.
La mesa ha validat el text amb els 5 vots a favor del PSOE i Sumar i els 4 en contra del Partit Popular i Vox. La mesa ha adoptat la decisió després de rebre ahir un informe dels lletrats de la cambra de 21 pàgines que no veu defectes formals que impossibilitin la tramitació de la llei d'amnistia.
Més coses. El defensor del poble ha entregat avui al president de la Conferència Espanyola de Religiosos l'informe sobre abusos sexuals en el si de l'Església i el paper dels poders públics. A la trobada, on també han participat temàticament representants de totes les ordres religioses de l'Estat, hi han assistit el mateix defensor del poble, Ángel Gabilondo, i també el president de la Confer, Jesús Díaz.
La Conferència Espanyola de Religiosos li ha traslladat al defensor que ja estan mirant com materialitzar les propostes d'aquest informe. Els religiosos, en un comunicat, han tornat a demanar perdó a totes les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
Passem també pels jutjats, us ho comentàvem en els titulars. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que porta el cas del Tsunami Democràtic, demana al Tribunal Suprem que investigui per terrorisme a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, també la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i les 10 persones més implicades en aquesta causa. Entre elles hi ha el diputat d'Esquerra, Rubens Wagensberg.
En la seva exposició, el magistrat diu al Suprem que per poder avançar en la investigació del cas és necessari aquest tràmit perquè alguns dels investigats, com Puigdemont, tenen la condició de forats. La petició de García Castellón arriba unes setmanes després que la Fiscalia mostrés la seva oposició a la imputació de Puigdemont i també el fet que el cas sigui per un delicte de terrorisme. El jutge manté l'acusació de terrorisme, en canvi, tot i que tant els Mossos com Aena o el consulat francès desvinculessin la mort d'un turista francès a l'aeroport l'octubre del 2019 de les protestes. Una mort que serveix al jutge per justificar l'acusació de terrorisme.
D'altra banda, ja hi ha data per al judici contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador i també contra l'actual consellera de Cultura del Govern, Natalia Garriga. Serà el proper 10 d'abril.
Tots tres estan acusats de malversació i prevaricació pel referèndum de l'1 d'octubre quan eren alts càrrecs del govern i que van ser detinguts en el marc de l'operació Anubis. La previsió és que el judici s'allargui durant 21 dies en què també declararan testimonis.
Canviem de qüestions. Aturem a Barcelona per explicar-vos quina és la situació de la realitat de l'habitatge a la ciutat, perquè un nou cas de moving immobiliari de manual, el que us acabarem d'explicar ara. Demà, un jutge ha ordenat desnonar una dona de 78 anys que viu al barri gòtic per no haver pagat 88 euros d'unes obres que el propietari del pis, sense que ella ho demanés, li va fer a casa seva.
Blanca Espinosa viu des dels anys 60 al número 6 del carrer dels Boters, a tocar de la Catedral de Barcelona de Portaferrissa. Per cinquena vegada demà la volen fer fora de casa després que el propietari del seu bloc l'hagi demandat per l'impagament de 88 euros d'unes obres al bany i la cuina que assegura ni va demanar ni li van fer bé. La Blanca paga uns 350 euros cada mes i Resistim al Gòtic, l'entitat veïnal que ajuda en aquesta causa, denuncia que la propietat ha aprofitat la qüestió de les obres per fer-la fora i treure rèdit del pis acollint turistes.
Per tant, és un cas que s'afegeix als múltiples que setmana rere setmana, dia rere dia, tenen lloc a la ciutat de Barcelona, propietaris que fan fora veïns de tota la vida per allotjar-hi turistes que només venen a passar unes setmanes a la ciutat. Per conèixer el cas de la Blanca Espinosa, també per parlar de quina és la situació més enllà d'aquest cas, podem saludar a aquesta hora en Martí Cusoll, és membre de l'entitat Resistim al Gòtic. Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, centrant-nos en el cas de la Blanca, hi ha alguna esperança de que demà no la facin fora de casa seva?
Bueno, nosaltres esperem que sí, per això també estem convocant públicament a tothom que se senti interpel·lat per aquest cas, tingui problemes d'habitatge o no els tingui, creiem que és una xacra per la ciutat de Barcelona, l'especulació immobiliària, i que hem de respondre col·lectivament. Nosaltres això és el que fem, no? Ens plantarem a la porta tantes persones com puguem i creiem que això és una injustícia i que no podem tolerar, i esperem aturar-lo, guanyar temps i aconseguir un lloguer per la Blanca i que es pugui quedar al seu pis fins que, doncs, fins que mori, no? Que és el que ella reivindica.
Mm-hmm. De fet, ella té un contracte de lloguer vitalici en aquest habitatge.
Exacte, en aquest cas és un cas, doncs, que ja té contracte des de l'any 1968, per tant, anterior a la llei actual, un contracte de renda antiga, que s'anomena, és un contracte indefinit, no? Què ha fet la propietat? La propietat, doncs, que de fet és propietària des de l'any 2010, és una parella d'advocats, que coneixen molt bé la llei i que ja han trobat la manera, diguem-ne, fora de la llei, pràcticament, de trobar una excusa per desnonar-la, que és això que heu explicat a l'inici, no? És a dir, fer aquestes obres, fer-les malament, que la Blanca no volgués pagar els diners i a través d'aquest rifirrafe posar-li una denúncia al jutjat. En primera instància, el jutjat va desestimar aquesta denúncia i va donar la raó a la Blanca, però aquests mateixos advocats, propietaris, la van pujar a l'Audiència Provincial i l'Audiència Provincial va revocar la llicència del primer jutjat i va determinar que la Blanca havia de ser desnonada.
Uh-huh. I aquesta situació no es pot denunciar aquest tripijoc de la propietat?
Sí, de fet és el que estem fent, no? Estem denunciant aquesta connivència, que no és la primera vegada que la veiem, entre propietats i jutjats. És a dir, com pot ser que un jutjat ho desestimi i després l'altre jutjat doni la raó a una propietat? Hi ha molta incongruència i sobretot, també denunciem la falta d'humanitat d'aquestes persones que van comprar el pis el 2010 i que porten des de llavors intentant fer fora una persona que porta ja 55 anys vivint.
Mm-hmm, perquè entenem que la Blanca és l'única veïna que viu en aquest immoble, o és que els altres veïns ja se'ls ha desnonat i se'ls ha fet fora també pel mateix procediment?
La finca on viu la Blanca actualment, la majoria de pisos són pisos o bé turístics o bé pisos que funcionen de lloguer per temporades, val? És a dir, entre 30 dies i 11 mesos. Aquesta mateixa propietat va comprar un altre pis de la finca de la Blanca i el que va fer va ser buidar el pis, dividir-lo i posar-lo al lloguer de temporada. Mm. Val? És el mateix que vol fer amb el pis de la Blanca. Ara mateix a la finca de la Blanca queden la presidenta de l'Escala, que és propietària del seu pis i viu allà, és una veïna, i ella i la Blanca. Val? La resta de pisos estan destinats a lloguer turístic o lloguer de temporada.
Mm-hmm. Entenc que vosaltres, des de l'associació Resistim al Gòtic, veieu que aquests procediments, això és el pa de cada dia en el vostre barri. Quina és la situació habitacional del Gòtic ara mateix?
És el pa de cada dia al nostre barri i a cada cop més indret de la ciutat. Especialment als barris del centre, on tenim un percentatge de lloguer altíssim, no? I des de fa molts anys. Això va clarament lligat a un model de ciutat, doncs, que està basat en la turistització, cada cop més turisme, més macroesdeveniments. Nosaltres, per exemple, ara estem veient una pressió enorme amb el nou macroesdeveniment que tindrà l'estiu que ve, que és la Copa Amèrica, no? La quantitat de propietaris que estan apretant per buidar els seus pisos per llogar-los per temporada a persones que vindran a passar l'estiu vinent la Copa Amèrica, no? O per temporades de 3 a 11 mesos. És a dir, ja no estem parlant només de turistes, sinó estem parlant d'aquesta figura nova, que són els lloguers de temporada, que queden fora de la llei estatal i, per tant, quedaran fora de la regulació dels preus del lloguer, i que són els que realment ara mateix estan aprofitant els propietaris per seguir traient rendes d'aquests habitatges.
Mm-hmm. Martí Cusó, membre de Resistim al Gòtic, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé demà en l'intent d'aturar aquest desnonament de la Blanca.
Moltes gràcies a vosaltres.
De fet, el desnonament d'aquells llogaters que no poden fer front a les despeses del pis és una pràctica que no comparteixen una gran majoria dels catalans. Ho diuen els resultats d'una enquesta que ha elaborat l'Institut Català Internacional per la Pau sobre convivència i seguretat a Catalunya, que s'ha publicat avui.
L'enquesta apunta que un 36% dels catalans no està gens d'acord que es faci de fora de casa algú que no pot pagar-ne lloguer, i un 40% més hi està poc d'acord. L'aval a l'expulsió, per tant, no arriba a una quarta part de les respostes. Les dones, amb un 82%, són qui veuen més malament els desnonaments. Segons l'afiliació política, els ciutadans més propers al Partit Popular són qui troben més raonables els desnonaments, mentre que els simpatitzants de la CUP, els Comuns i Sumar ho censuren en major percentatge.
No ens movem de Barcelona perquè la ciutat ha perdut presència a internet. Concretament, la paraula Barcelona s'ha mencionat aquest any un 61% menys a tota la xarxa si es compara amb fa un any enrere. Entre l'octubre del 2022 i el setembre d'aquest 2023, la ciutat de Barcelona va aparèixer esmentada a internet 900.000 vegades, mentre que entre el 2021 i el 2022 es va mencionar 2.500.000 de vegades.
Es tracta del segon any consecutiu que les mencions de Barcelona cauen a les xarxes, ja que el 2022 la davalla davallada va ser menor, però també es va notar. Segons un informe que ha elaborat l'agència de comunicació Evercom, entre els conceptes que més s'han repetit en l'últim any a internet vinculats a la paraula Barcelona hi ha Carles Puigdemont, Pedro Sánchez, independència, Ada Colau, eleccions o amnistia. La directora d'Evercom, Lola Esteban, explica el perquè de la davallada de mencions.
És cert que respecte a l'any passat hi ha hagut una davallada a nivell de mencions. Nosaltres, a l'anàlisi que fem, és que això és degut a que hi ha una estabilització. Hi ha hagut en aquest període que hem analitzat una estabilització certament política. En el primer any vam tenir una dimensió molt àmplia a nivell polític que va fer que aquestes mencions arribessin entorn als 2.600.000.
De fet, en la primera edició de l'informe, realitzat entre l'octubre del 2020 i el setembre del 2021, les mencions relacionades amb la política van liderar el rànquing, representant un 50% de les mencions.
I atenció als que sou usuaris habituals del transport públic, perquè a partir de dimarts que ve, dia 28 de novembre, deixen de vendre's els bitllets de cartró. Així doncs, a partir d'aquell dia, els dos títols de transports més utilitzats a Catalunya, les targetes T-Usual i T-Casual, estaran només disponibles amb la T-Mobilitat.
En tot cas, els usuaris podran seguir viatjant amb les targetes de cartró antigues que tinguin fins que no s'esgotin o fins que caduquin el pròxim 15 de gener, ja que les màquines de validació magnètica seguiran admetent aquest tipus de bitllets. Un cop passi aquesta data, les màquines només acceptaran bitllets amb la T-Mobilitat, que es podrà adquirir de dues maneres. N'hi haurà una de cartró que es podrà comprar a les màquines sense necessitat de registrar-se al sistema i que serà recarregable. També hi ha la T-Mobilitat de plàstic o el mòbil, que sí que es necessita registre.
La Policia Nacional ha detingut avui tres persones per l'intent d'assassinat de l'expresident del PP de Catalunya i fundador de Vox, Aleix Vidal Quadras, ara fa uns dies a Madrid.
Un dels arrestos s'ha fet a Màlaga i els altres dos a la província de Granada. Els tres detinguts, dos homes de nacionalitat espanyola i una dona britànica, estarien relacionats amb el tret que l'expolític català va rebre el passat 9 de novembre a Madrid i que investiga l'Audiència Nacional. Els investigadors vinculen el tiroteig només als dos homes detinguts, però encara no tenen clar si l'autor material de l'atac és entre els detinguts. Sí que creuen que l'arrestat a Màlaga podria tenir relació amb la moto utilitzada per fugir després de l'atemptat.
També avui el raper Baltoni, que ha pactat una pena de 2 anys de presó que no complirà per haver demanat matar un guàrdia civil. El raper, que va fer aquestes declaracions en un concert, ha reconegut els fets, ha demanat perdó i ha acceptat la pena després d'haver arribat a un acord amb les acusacions.
El judici tenia lloc pels fets ocorreguts fa 5 anys, el 2018, i la fiscalia li demanava 4 anys de presó i una multa de 3.600 euros. En aquell moment ja havia sigut condemnat per l'Audiència Nacional a 3 anys de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona a les lletres de les seves cançons.
I dos apunts més. El primer, a Lleida, ha entrat a presó un jove de 24 anys que està acusat d'haver violat una noia de 21 anys aquest dissabte passat a la matinada en un camí de la partida de Granyan a les afores de la ciutat. L'agressor va violar la noia dins d'una furgoneta i va prendre-li el mòbil perquè no pogués trucar als Mossos.
L'avís el van donar a diverses persones que a primera hora del matí estaven caminant per l'entorn d'una ermita que hi ha a la zona de l'Horta de Lleida i van veure com la noia ferida sortia corrents de la furgoneta.
I per últim, la Guàrdia Civil ha detingut 8 persones en un operatiu policial que ha començat aquesta matinada en diversos municipis contra un grup criminal vinculat al tràfic d'haixís.
En concret, s'han fet una vintena d'entrades i escorcolls a Martorell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Piera i Castellbisbal i també a Reus. Dels 8 detinguts, 3 són a Martorell.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva. El Barça-Pol es reforçarà el mercat d'hivern després de la lesió de Gavi.
Sí, Xavi, el club només podrà, però, incorporar un nou futbolista a partir de l'1 de gener amb el 80% del salari de Gavi, independentment si té o no superat el límit salarial. Tot plegat amb una fitxa que no hauria de superar els 2,5 milions d'euros d'aquí a final de temporades, el que permet el reglament en els casos que un futbolista es lesiona per un període llarg de temps. La indemnització del programa de protecció de clubs de la FIFA ajudarà en aquest nou fitxatge. L'organisme abona 3 milions d'euros si un jugador es lesiona 6 mesos amb la seva selecció i 4 milions si el temps de baixa és de 8 mesos o més. Pel que fa a la data de l'operació, Gigantes ha avançat avui que està previst que aquesta es faci d'aquí a una setmana exacta, el 28 de novembre a l'Hospital de Barcelona. Serà realitzada pel doctor Joan Carles Montllau, que ja va dirigir les intervencions d'Alexia Putellas i Coutinho en el seu dia. La bona notícia en clau a l'Orana és que De Jong ha entrenat avui amb el grup i apunta que podria ser la convocatòria pel partit d'aquest dissabte contra el Rayo. També hi arriba Ter Stegen, que tenia molèsties a l'esquena.
I és que la plaga de lesions d'aquesta finestra de compromisos internacionals obre un debat una altra vegada sobre sobre el calendari dels futbolistes professionals.
Cada cop són més les veus que clamen contra l'elevat nombre de partits i les gires de pretemporada. 18 futbolistes de primera i segona divisió han patit lesions als creuats en el que portem d'any, una afectació que és major en els equips que més disputen competicions, és a dir, en els equips de dalt de la taula classificatòria. Unes declaracions que feia Guardiola a l'estiu han tornat ara a agafar embranzida, s'han fet virals a la prèvia de la Supercopa d'Europa, deia això a Movistar.
Al final mira quantos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque el show más gobón, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya habrá otro.
L'entrenador del City creu que el problema només se solucionaria si els jugadors es plantessin, però també admet que això és difícil que passi.
També en futbol, el Barça femení ja és a Alemanya, on demà juga a les 9 contra l'Eintracht de Frankfurt, la segona jornada de la fase de grups de la Champions League femenina.
Ho farà un cop més sense Irene Paredes, que es baixa per amigdalitis, ni Alexia Putellas, la davantera del Barça, continua amb les molèsties al genoll que es va fer al partit contra el Benfica i que també van impedir que jugués el clàssic de diumenge passat. Alexia, que també és dubte per la propera llista de Montse Tomega, la seleccionadora espanyola farà pública d'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 3 serà la convocatòria pels dos últims partits de la Lliga de Nacions contra Itàlia i Suècia.
Per la seva banda, la selecció espanyola Sols 17 ja coneix el seu rival als quarts de final del Mundial.
Serà Alemanya, que aquest matí s'ha imposat als Estats Units a vuitens de final, una diana al minut 87, decantava el partit pels alemanys, que jugaran contra un combinat espanyol que ve de guanyar el Japó amb una important delegació de titulars del Barça. De fet, van ser dos els blaugranes que van aconseguir els dos gols del partit, Quim Junyent i el debutant amb el primer equip aquesta temporada, Marc Guiu. El partit serà aquest divendres 24 a 2:15 del matí, hora catalana.
I la Sots 21 juga aquest vespre a les 8 contra Bèlgica. Ho fan partit de classificació per a l'europeu d'aquesta categoria.
Efectivament, l'equip de Santi Denia busca la victòria en un partit de màxima exigència per seguir a la part més alta de la classificació. Espanya lidera el grup B en aquesta fase en ple de victòries, 13 gols a favor i cap en contra per la seva banda. La Sots 19 ha fet els deures avui guanyant per 0-4 a Geòrgia.
I atenció al que ha dit avui l'entrenador del Girona, Michel, que confessa que va patir un atac d'ansietat després de deixar el Rayo Vallecano.
Ho ha dit en una conversa amb Valdano, Movistar.
Tuve un problema de salud después del Rayo con un ataque de ansiedad. O sea, después de ascender, de esa presión que tienes, fue ascender y derrumbarme. Y me fui de vacaciones y a mi mujer le dije, digo, llévame al hospital que me muero. Y estuve 3 años, bueno, con el psicólogo, con el psiquiatra.
Des d'aleshores cuida la seva salut mental i creu que un entorn agradable de treball és clau per estar bé. També ha parlat del bon moment del Girona, que és líder de primera divisió. L'entrenador madrileny creu que l'èxit és merescut i que tenen clar el que volen fer aquesta temporada.
Mentrestant, a Sevilla continua la guerra a la presidència del club.
Aquest matí s'ha celebrat una vista oral en la qual José María del Nido demana al jutge mesures cautelars per aturar l'assemblea d'accionistes que s'ha de celebrar el proper 4 de desembre. L'expresident sevillista reclama que té la majoria de l'accionariat i que, per tant, té el poder per decidir els nous membres del Consell del Sevilla. L'escoltem.
Continuamente vulnerando mi derecho de voto pese a tener las acciones agrupadas en 2018 para poder cesar al Consejo de Administración y ahora lo que hay es que esperar a que el señor juez dicte la resolución que proceda.
Ell mateix ho diu, la propera setmana està previst que es dictin si imposa o no aquestes mesures cautelars, una situació esperpèntica que agreuja la guerra entre l'anterior junta de Del Nido i l'actual presidida per Pepe Castro.
I també avui hem sabut que el 14 de juliol serà una cita obligada pels amants de l'esport.
Perquè coincidiran aquell dia la final de l'Eurocopa, la final de Wimbledon i la final de la Copa Amèrica. Aquesta última també ha confirmat que la seu de la final serà a Miami. No estan definits els horaris, però el més segur és que les dues competicions de seleccions més importants a nivell continental i una de les majors del tennis mundial es contraprogramin.
I un darrer apunt de futbol, i és que l'exjugador del City, Benjamin Mendy, ha demandat al club.
Sí, una demanda milionària, però no ha transcendit la quantitat que demana el jugador. Mendy denuncia que el club va deixar de pagar-li el sou al setembre del 21, quan va ser detingut per un presumpte intent de violació. Va passar 5 mesos en presó preventiva, però ara el jutge l'absol de tots els càrrecs i exigeix al City que aboni tot el que li quedava de contracte fins que va marxar, el juny de 2023.
I acabem amb bàsquet per explicar-vos que la jugadora Kelsey Mitchell ha demanat sortir de l'Uni Girona per centrar-se en el projecte olímpic.
Americana ha estat inclosa en l'equip del seu país per la competició de bàsquet 3x3 de París 2024 i amb aquest argument ha demanat la rescissió del seu compromís amb l'equip gironí. Fitxada a l'agost, Mitchell no es va incorporar fins a l'octubre a l'equip per la seva participació a l'NBA femenina, on anotava una mitjana de 18 punts per partit. A les ordres d'Antoja només ha jugat 7 partits. El club haurà d'estudiar ara la millor solució per un cas que esclata en mal moment. El Girona, després de la derrota a casa, protagonitza un dels inicis més fluixos dels darrers temps.
Estel migdia.
Cultura, avui marxem cap al Primavera Sound, que ja ha desvetllat aquest matí el cartell d'artistes que actuaran a la propera edició. L'encapçalen els internacionals Lana Del Rey, The National i també Pulp. També ja actuaran Phoenix i uns habituals al festival, com són Yo la Tengo.
Pel que fa a la representació catalana, destaca les actuacions de Guillem Gispert, Ferran Palau, Maria Jaume, Muixca, Mujeres i Renaldo i Clara, entre d'altres. El festival s'ha de celebrar al Parc del Fòrum de Barcelona del 29 de maig al 2 de juny de l'any que ve. Les entrades ja estan a la venda.
I atenció, perquè el que també es presenta avui és el cartell dels 10 anys del Canet Rock. Serà aquesta tarda en una festa que es farà a la Sala Apolo de Barcelona. Nosaltres amb aquesta informació acabem. Tornarem demà, ja ho saben, aquí al punt de les dues a Radio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia, Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.